quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem els focus en els reptes que tenim com a societat, amb una societat, valgui la redundància, cada vegada més envellida. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Mònica Blasco, directora d'Original Communication, el Jordi Mugox, company d'aquesta casa, i la Rosa Díaz, també companya d'aquesta casa dels seus inicis, eh?
Sí.
Florestana i membre de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, que ara abans de començar la Rosa em deia, aviat és l'aniversari de la ràdio, sí? Queda res.
El
13 de juny en
40,
farem.
No sé quants.
43, no?
No ho diguis.
Si és del 82, 2005, 43.
Dies.
43. Escolta, celebrar sempre està bé,
i tant,
Rosa, no?
I tant. Que sumant fer, sempre sumar.
Molts anys i ens puguem anar trobant per celebrar-ho, totes les persones que han passat per aquesta casa, que no són poques. Entrem en matèria. El ple municipal de l'abril, que es va ajornar al maig per l'apagada, va acordar per unanimitat treballar amb la taula de la gent gran la proposta que han fet sobre un pis assistit. És una iniciativa que el PSC havia presentat en forma de moció. El govern en va presentar una d'alternativa, que és la que finalment es va aprovar. El text original proposava treballar amb la taula de la gent gran per tal d'adaptar el projecte perquè fos viable. Els socialistes, a més, també demanaven crear una experiència pilot d'un habitatge compartit per 10 persones que tinguessin un o dos graus màxims de dependències, que tingués personal de cures i fer un seguiment acurat per veure si es podia ampliar el nombre d'aquests pisos assistits. Bé, tenint en compte que estem en una societat que està envellint, perquè la gent nascuda als anys 60 ja s'està començant a jubilar i s'està fent gran i la natalitat és cada vegada més baixa, el col·lectiu del que anomenem gent gran, que potser la imatge de gent gran ja és diferent també a la de fa molts anys, i és cada vegada més nombrós. No sé si vosaltres creieu que estem preparats com a societat, sobretot des de l'administració i amb els serveis que tenim, per fer front a aquesta situació.
Potser ara comencen a posar fil a l'agulla, però fins ara tampoc no es preocupaven. Ja som aquí, estava mirant ahir, som uns 15.000 persones de les que en diuen tercera edat, però que tots som jovenets. Llavors, cert. Doncs, possiblement ara amb totes aquestes coses, perquè s'està apretant, des de la taula de la gent gran s'està apretant, però ho veig una cosa molt llunyana, perquè residències només hi ha una, pública, privades n'hi ha, sabeu que en total són 10, però pública només hi ha una, i clar, això de que s'hagin d'esperar la gent que es mori algú per poder entrar, és una miqueta, si tu mires així fredament, dius una mica així, no?, que hagis d'ocupar dit una altra persona esperant que a veure si es mor algú, a veure quina edat tenen els que hi ha, a veure si es mor algú perquè pugui entrar una altra persona. I jo conec gent que ha hagut de marxar fora a les residències perquè aquí no troben lloc, o no poden pagar una residència que és que, com no tinguis una bona butxaca, és impossible.
Jo penso una mica el mateix, eh? Tot plegat és que anem... Jo no voldria ser pessimista, però, clar, sempre anem atreçats, anem enrere, no tenim les coses preparades ni les veiem venir, les anem fent a manera que les que tenim el problema a sobre de la taula... No ho sé, amb aquest aspecte, que és el que dèiem, tot just s'ha posat fil a l'agulla i anem tard.
Mònica.
Bueno, realmente no hemos aprendido absolutamente nada después de la COVID. Se decía que sí, que hay que proteger y hay que ayudar a las personas mayores y con dependencia. La realidad es justamente la contraria. Se está legislando con medidas muchísimo más drásticas que antes de la pandemia. Esto es así. Y además hay que pensar que las personas que ahora se dicen de la tercera edad no son personas que están sentadas en una silla de ruedas. Son personas que han trabajado, la mayoría de ellas, que tienen una pensión mejor o peor, que tienen inquietudes, que tienen necesidades y que evidentemente no quieren estar solas en sus pisos y tampoco quieren dar trabajo a sus hijos o si no tienen hijos, a los familiares más cercanos. Por lo tanto, no hay opción y además no hay ganas de realmente ocuparse de las personas de la tercera edad. Y por un hecho muy concreto, las personas de la tercera edad gastan, no ingresan. Por lo tanto, es un gasto público. ¿Qué significa esto? Que entonces, me tengo que ocupar además de estas personas que además me están gastando. Entonces, la administración en general, no hablo la de San Cugat, hablo en general a nivel estatal, realmente no piensan a largo plazo, piensan a corto plazo, porque lo único que interesa son las elecciones y estar en lo que a la sociedad realmente les mueve, que es, bueno, pues las fiestas, o le mueve el fútbol, que es muy respetable y está muy bien, pero es muy cortoplacista. No se piensa que ellos también llegarán a tener esta edad. Però què passa?
De fet, molts no estan tan lluny, eh?
Clar!
La classe política tingui 20 anys.
Clar, però saps el que passa, Alba? Que no és lo mismo tener una pensión del tope que tener una pensión de 700 euros. Entonces, los políticos, con todos mis respetos, ahora van a tener una pensión del tope. Entonces tú te podrás permitir una residencia privada, no, ya no digo en San Cugat, a lo mejor en cualquier sitio donde tú quieras estar, pero el resto de la población no, y hay que pensar y legislar para todas estas personas.
Mira, heu parlat tots tres de les residències, no? És evident que és una mancança. En aquesta ciutat hi ha una única residència pública. Es va parlar d'una segona residència pública que no ho serà. De fet, serà una residència que estarà en un terreny públic però que no tindrà places públiques perquè estarà gestionat, quan tinguem les bases de la licitació, veurem, per una empresa sense ànim de lucre, però les places no seran públiques, per tant els preus no seran els mateixos que una residència pública, i de privada hi ha molta oferta. Evidentment, aquests preus no són aptes per a totes les butxaques, per a butxaques que tenen una jubilació que és la mínima. Ara em ve al cap moltes dones que ara són gent gran, que per al context de l'època treballaven a casa però no tenien una feina remunerada, per tant tenen unes pensions molt baixes i no poden fer front possiblement a aquesta despesa, no sé, que tinguin molts estalvis o que decideixin vendre els béns que tenen. Però més enllà de les residències, que evidentment és una necessitat i hi ha d'haver places per a tothom que ho necessiti i que tothom s'ho pugui permetre, perquè és un dret, no? Al final un privilegi. Creieu que falten també altres tipus de propostes residencials, perquè a mesura que ens fem grans podem tenir diverses necessitats, no? Igual que també diversos graus de dependència. No tothom envelleix al mateix ritme, ni té les mateixes necessitats. Entre el viure sol a casa i anar a una residència, potser hi ha un marge que es podria explorar, com proposa la taula de la gent gran, amb aquests pisos assistits. No sé si coneixeu experiències en altres municipis que vagin en aquesta línia, o creieu que es pot apostar per altres models comunitaris, però que no siguin una residència com la que tenim al cap, de llit, sinó que siguin serveis mancomunats, on es pugui mantenir certa independència aquelles persones que ho puguin, on puguis compartir vida amb persones que tenen una edat similar, per tant, possiblement unes inquietuds i unes necessitats similars. Hem posat prou atenció en aquest entremig, entre el vivim sols, potser en una casa que vam comprar quan érem una família de 4 o 5 persones, el ara que estem sols o soles i tenim més problemes de mobilitat, potser no ens cal una casa de 2 pisos o 4 habitacions.
Jo crec que s'ha de mirar per aquest cantó, perquè jo no em veig. I he estat 10 anys de secretària de la Llar d'Avis de la parròquia i són 500 socis i la gent, sobretot la majoria són dones, estan sols a casa, però no volen anar a una residència perquè es volen valdre per ells mateixos. En una residència no ets tu, en vas a tortapito, fas fila a filera perquè va per posar-te a dormir allà tots aparcadets amb la cadira de rodes, això ho he vist jo. Llavors, vull dir, no és la idea que té la tercera edat de la nostra edat, que sí. Encara potser ara la tercera edat ja va més lluny, perquè s'ha allargat la vida, vull dir que llavors vols tenir companyia o necessites necessitats específiques, però no necessites que et cuidin tot el dia. Llavors aquests pisos compartits o en cooperativa, o que puguis tenir el teu espai, però que després tinguis un espai doncs, per conversa, per estar amb altres persones, és molt millor que estar aparcat, entre cometes, en una residència, perquè en una residència estàs allà a quatre parets i d'allà no surts. Si tens un jardí encara et treu una mica que et toqui el sol, però res més. Llavors vull dir que la cosa, jo penso que la idea de la gent de la nostra edat va per aquí, poder tenir una assistència així, no una residència. Però clar, si és difícil que faci, que tenir una altra residència o tenir més residències, pot haver, o sigui, ha d'haver-hi les dues coses, perquè clar, tothom, a millor hi ha persones que no poden valdre's per ells mateixos i necessiten sigui una assistència les 24 hores, per dir d'alguna manera. Però jo crec que la idea de la gent de la nostra edat va més per aquí, per poder compartir, per poder fer la teva vida i tenir companyia, que és el que la majoria de la gent necessita ara.
Aquesta soledat no volguda, no? Que es parla moltes vegades, una cosa és que un estigui sol perquè si ho ha decidit, l'altra cosa és que un es vegi d'alguna manera abocat a estar sol, doncs perquè es fa gran, perquè si té fills o filles estan en edat laboral, potser tenen nets, doncs tens... Bé... Doncs sí. Que un no està sol perquè vol, a vegades, no?
Clar,
I
no pots donar una càrrega als fills, perquè la vida també ara és diferent de 40 anys enrere, que els pares vivien amb els pares. O sigui, quan els fills vivien amb els pares, vull dir, es cuidaven uns als altres. Ara la vida ha canviat completament. Tothom treballa, tothom té feina, tothom vol sortir, tothom... No pots tenir...
Possiblement fins i tot no visquin al mateix municipi, no?
Clar, clar.
Moltes
I acabes
vegades.
De cuidar els fills i has de cuidar els pares. Vull dir que...
Sí, sí.
I nosaltres... crec que la majoria tampoc no vol donar una càrrega en els fills, perquè bueno, també han de fer la seva vida i...
Sí, sí.
Jo, és complicat.
Sí, ho és molt, eh? Jo tinc una experiència propera, familiar, no parlo d'aquí, no parlo de Catalunya, parlo del sud de França, que allà tenien una residència pis assistit, diguem-ho així, perquè ens entenguem. Hi havia les persones que ja necessitaven una vigilància 24 hores i hi havia les altres persones que es valien per si mateixes i llavors existien o el que coneixem aquí com una residència o tenien uns apartaments petitets, uns mini apartaments que els hi donava la possibilitat d'intimitat, de quan estan cansats doncs es retiraven sense haver de dir res més, els hi donava una llibertat. Aquests apartaments petits eren senzillament l'habitació, diguem-ho així, un sofà amb una televisió i poca cosa més, i una mini cuina per si ells tenien ganes de cuinar i poder-ho fer. I jo penso que la persona que jo coneixia va estar infinitament millor fins que ella mateixa es valia que no pas en una residència on la cosa és més estricta. Hem d'entendre també que viuen una residència, és una comunitat, per tant, tots alhora no podem fer tot el que volem. Bueno, tenia una llibertat, sortia, entrava, no ho sé, jo penso que tant el dels pisos compartits, que potser és una solució més ràpida, més establerta, com qualsevol alternativa a aquestes coses, en començarien a haver.
Hi ha municipis que en tenen, eh? No massa lluny, perquè el Maresme crec que hi ha algun municipi...
De fet, la regidora de Cicle de Vida, Esther Madrona, va dir que havia estat visitant municipis on hi havia experiència semblant, per tant, entenc que són
de
titularitat municipal.
Hi ha llocs que ja existeixen.
Per poder-se emmirallar. No sé si creieu que això... jo entenc que a poc anirem veient més iniciatives d'aquest tipus, perquè al final és una necessitat de la societat, però no sé si confieu que sigui arran d'iniciatives particulars de gent que es conegui i decideixi doncs, crear a títol personal o comprar espais on es puguin adaptar aquests petits pisos, no?, individuals o pisos compartits, o serà l'administració que premrà, ja ho direm, eh? Apretarà l'accelerador.
Si esperes l'administració, nosaltres no volem.
No. La cosa
potser la Mònica sí, però nosaltres no.
Bueno, depèn. A veure, jo... hay dos cosas que a mí me agradaría resaltar, que creo que también se está confundiendo un poquito, con todo mi cariño, el tema de las residencias. Una cosa es las residencias con alta dependencia, que sí que estoy de acuerdo contigo, y otra cosa son las residencias que tienen el área de alta dependencia y luego tienen las otras áreas que son más de libertad y no van a tanto toque de pito. Me explico. Yo, por desgracia, he tenido una alta dependencia con mi madre y en la residencia, la única que hay pública aquí en San Cugat, además es de alta dependencia, todos, o el 99% están con que no se pueden valer por sí mismos, y sí que es verdad que van a toque de pito y el esto, pero luego por el otro lado, mi padre está en una residencia privada en la que tiene una libertad importante, es decir, no se va tanto a toque de pito. Sí que es verdad que se tiene que comer a unas horas determinadas porque son muchas personas y las tienen que atender, pero tú puedes entrar, salir, hay actividades, es más, se está muchísimo mejor que en una casa. ¿Por qué? Porque tienes unos fisios adecuados, porque tienes te puedes relacionar con muchas más personas, tienes unos jardines inmensos, no un recó, sino grandes jardines, tienes cine, tienes baile, tienes un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Qué significa esto? Que esto también hay que ver las residencias no como un aparcabuelos, que es lo que tenemos el concepto, sino también hay que ver que el modelo residencial está cambiando. ¿Por qué? Las residencias han visto un filón tremendo. Los fondos de inversión han visto un filón tremendo y han visto que hay cada vez más posibilidades económicas, y entonces se están haciendo estas comunidades de estos pisos compartidos, los están haciendo ellos porque tienen las infraestructuras. Por lo tanto, aquí lo que tiene que cambiar es el modelo económico. Es decir, claro que aquellas personas que no se lo pueden permitir, la administración lo que tiene que hacer es ayudar a que se lo puedan permitir. Lo que no es normal es que en San Cugat haya plazas libres que no estén ocupadas en residencias privadas y que estas otras personas estén solas en esos pisos porque no se lo pueden pagar. Entonces, a mí no me sirve de nada que la administración me diga, no, es que un asistente social va una hora y pone a una persona para que duche a esta persona. No, lo que tienes que hacer es que esta persona no viva sola y que le des la ayuda suficiente para que pueda acceder a estas residencias. Y sí que es cierto que en los países, por ejemplo, como Dinamarca, en Japón, sí que se está desarrollando el modelo, ya no es tanto residencial, que está yéndose al modelo residencial que he explicado, sino de amplio, o sea, de que realmente se viva en comunidad, pero con grandes beneficios de socialización, sino que también se están haciendo pisos en comunidad para que realmente estas personas puedan estar viviendo una tercera edad como se merecen. Entonces, yo creo que no hay que asustarse con el tema residencial, que yo lo entiendo, pero como lo he vivido...
Jo el conec també perquè la meva sogra havia estat també en una residència, en una residència amb un jardí molt gran, una piscina fora, tot el que tu vulguis, però... Bueno, sortir al carrer no podia sortir quan ella volia. Vull dir que suposo que t'estic parlant de fa anys, potser, però les coses van canviant.
Claro, por
I
eso,
també depèn ahora... de la residència que tris, depèn de lo que puguis pagar, depèn...
Eso es, siempre es lo que puedes pagar.
Aquí potser és on tenim el problema, no? Que tothom hauria de tenir dret a veure una bellesa amb
eso
dignitat
es.
I en poder accedir en aquest tipus de model residencial, doncs, que permet...
Que poguessis triar el que tu... Que, o sigui, que poguessis triar entre una residència
eso
pública,
es.
Una residència privada, una cooperativa...
O de fet que les residències públiques oferissin qualitats de servei i que s'adaptessin a les necessitats i als graus de dependència de tots els seus usuaris. El que no pot ser, no?, és que arribem a la residència pública només en una etapa potser final de la nostra vida, almenys en nivell de dependència, i que sigui aquest model potser que explicava la Rosa i que potser malauradament tots tenim al cap, i per això també fa molta por quan a vegades no ens podem fer càrrec dels nostres pares o dels nostres avis, pensar que l'única alternativa és anar a una residència, perquè també hi ha aquest sentiment de culpa.
Sí,
tal qual, tal qual.
Passes un...
Tal qual.
De semblar...
Sí, sí.
Cuando haces la maleta a aquella persona que es dependiente y le haces la maleta y sabes que nunca más va a volver a su casa o a tu casa... se te rompe el alma, sí. Y eso hay que superarlo con los hijos que realmente cuidan y los hijos o las familias que no tienen por qué ser los hijos o los sobrinos que también, entonces es muy duro, entonces claro, hay que ayudar a facilitar todo esto, ¿no?
Aquest drama familiar és molt fort,
molt
perquè, vull dir, és aquest sentiment d'abandó no l'arribes a superar mai.
Perquè possiblement es viu per les dues parts, no?
Exacte.
Per la part de la persona gran que, tot i que possiblement entén que no hi pot haver una persona de la família 24 hores al seu costat per assistir-lo com cal, sent abandonat per anar en un d'aquests espais, i la família que sent conscient que no pot renunciar a treballar i a la seva vida per estar acompanyant aquesta persona, doncs que sembla, no, que,
sí, sí,
que fas aquest
ingrés per treure
les
poses de sobre. I normalment per la
seva voluntat
costa d'explicar-los i de dir-los, mira, allà estàs... Vull dir que per la part d'ells també els hi costa, perquè deixar la casa, deixar el record, deixar-ho tot, canviar completament de vida.
És un procés de dol, no? Possiblement.
Sí, i tant.
Per un procés de dol, d'una, saber que ens ha... No? Jo crec que tots som conscients que ens anem fent grans, però quan arriba el moment en què perdem dependència, hi ha un procés de dol de jo ja no seré independent com era abans.
Exacte.
Quan arriba el moment de que ens han d'ajudar, ja sí, en els primers casos de dependència, de jo ja no puc ser independent ni fer les coses com jo vull, quan jo vull i de la manera que m'agradaria. I el tercer, quan anem a un centre residencial, de molts possiblement sabem que entrem allà per morir-hi, no? Que
sí,
no hi haurà una millora en la nostra dependència que ens permetrà tornar a viure a casa nostra. No sé si creieu que estem preparats com a societat. Jo ja no dic per acceptar l'amor, que al final és de les poques certeses que tenim a la vida, no? Però per acceptar aquesta bellesa que ens pot arribar de moltes maneres, que afortunadament hi ha gent que arriba activa, plena de salut i sense dependència, però evidentment no tothom hi pot arribar igual. No sé si creieu també que quan arriba la jubilació, o potser més endavant, s'haurien de buscar espais públics, activitats per compartir, no? També les cabòries, els pensaments, i potser amb una, no sé, assistència o acompanyament psicològic que ens pugui reconfortar o ajudar a acceptar aquesta etapa final de la vida.
No, como sociedad, desde luego, no estamos preparados para nada, porque es la inmediatez, y tú piensa que todos los anuncios que salen en la tele es de gente joven vendiendo cremas para personas con 58.000 arrugas. La sociedad en sí misma no está preparada. No nos preparan para la vejez. La vejez es, dicen que es fea. Para mí, que tengo ahora 54 años y que voy haciendo años, para mí lo importante es llegar, porque amigas mías se han quedado en el camino y ya no podrán porque simplemente han muerto. Entonces, creo que hay que prepararnos como sociedad y quitar los medios de comunicación y las agencias y las empresas tienen que empezar a preparar a todos para esa jubilación, para ver qué quieres hacer con esa vida futuro, que es que yo creo que una persona con 65 años o con 60 que los prejubilan dicen, es que es tercera edad, a ver, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Yo que estoy viendo aquí a mis dos compañeros y los veo con más vida que yo.
Que
no l'entiendo.
És el que deia abans, comença més tard. Ara abans començava potser als 65 anys, però ara comença als 80.
Clar. Sí.
Perquè és la gent dura fins als 90 i pico d'anys. I al llarg de la vida...
I con la cabeza bien lúcida.
De 98 anys. Ara que encara fa buixets, vull dir... Que no és com abans, que amb 65 anys ja eren uns avis. Ja,
avis,
no?
Clar.
No, ens veus aquí,
estupendos.
Sí, és que és per... O sea, entre nostres oyentes i que luego nos hacemos una foto y los ven, es que no sé. O sea, yo siempre digo, ojalá llegara con esta actividad y con esta actitud. Es que por eso la sociedad tiene que empezar a trabajar, a cambiar este
modelo. I aprofitar,
sí. Clar que sí.
Aprofitant-nos.
I no dirigir potser tant al fet de preparar-nos a tots plegats per anar intuint de que, bueno, que això s'acaba i que potser no tant integrar-lo socialment en el que ja existeix.
Ara us volia preguntar, no? Hem parlat de les alternatives residencials, però quan una es fa gran hi ha moltes altres necessitats. Una és l'oci, no? Per exemple, les activitats. Creieu que hi ha prou opcions per a totes les butxaques, eh? Perquè a vegades no tots són els diners, evidentment, però tenir una bona economia ajuda a fer moltes activitats que requereixen de diners, eh? Però per a tothom que pugui tenir una vida activa, que pugui compartir espais. I no parlo només de casals de la gent gran, que estan molt bé i qui decideixi anar-hi endavant, però potser espais que no cal que ens separem sempre per edat, no? No cal que els vells anem amb els vells, que els joves amb els joves, sinó qui ho vulgui, també espais compartits.
En la llar d'avis, abans, anys enrere, sí que era només per avis, però en canvi ara hi ha gent com la Mònica, de 50 anys, vull dir, no hi ha límit per baix, ni per baix ni per dalt. Però vull dir que llavors ja hi ha integració, es fa un programa amb les escoles, entre avis i escoles i nanos. Vull dir que ja en allà s'està fent això. Llavors sí que la resta, perquè clar, hi ha grups com a l'Ateneu, que hi ha els com no diuen,
els joves jubilats,
alguna cosa, però clar, així. També no sé si joves jubilats vol dir que ja també tenen a partir d'una edat, que ara hi ha jubilats més joves, però vull dir que sí que una mica es fa, I jo crec que sí que el que dius tu, que s'hauria de treure aquest això de joves jubilats, pues no, no. Joves, o jo què sé, no sé, un altre nom, però ens podem integrar completament amb els més joves, i els més joves amb nosaltres.
Oi tant.
Bueno, millor no ens podrem ajupir tant, però ens ajupirem menys, no ho sé, però en la feina o el coco, si el tenim bé, encara el podem fer coses.
Exacte.
Igualment, no?
I jo penso, per exemple, ara se m'ha vingut al cap tot el que és l'aula universitària.
L'aula d'extensió universitària.
Sí, també. Maravilloso.
És també extraordinari.
Però bé, bueno, no, tampoc no hi ha... Però bueno, la gent també... Però bueno, hi ha més barreja. Sí,
sí,
no és,
està
no
molt
és
més
ja
barrejat. Home, sí que suposo que... Bueno, hi he estat un parell o tres de vegades i he vist gent de la meva edat i tal, però tampoc no tots.
No, si vols anar més jove, pots anar igual.
Exacte. I això et manté, no sé, tot el cervell en marxa, vull dir que jo estigui jubilat no té per què no interessar-me què està passant al mercat comú o què és el que fan a Polònia o qualsevol cosa d'aquest estil, no? O història. Per exemple, hi ha alguna xerrada, per exemple, que vaig estar jo i era que parlaven del temps de les pistoles a Barcelona, que era tot a principis del segle XX i tot allò que va passar. Jo que sé, aquesta història jo la coneixia de referència, però aquell dia me la van explicar. I això, vull dir, et manté en marxa.
El que s'ha de fer és dir a la gent que no s'estigui a casa.
Exacte.
Que surti, que participi a les entitats, que hi ha moltes entitats, sí, sí, que es pot participar organitzant coses de 50.000 maneres.
Exacte.
En els casals, als centres cívics, vull dir... que es fa molta cosa a tot arreu, vull dir que...
Gràcies a Déu.
És que com a societat no ens podem permetre perdre el talent senior. Mm-hmm. És que és una catàstrofe, perquè, o sea, hay que pensar que ese talento senior viene también con una resiliencia, y es decir, nosotros tenemos menos paciencia, y es una realidad, pero ellos tienen más paciencia simplemente porque ya lo han vivido, y porque ya no necesitan esa inmediatez. Entonces, perder ese talento senior me parece una bollería de cara como societat. I això és el que hi ha que canviar.
I aquí a Sant Cugat no hi ha també un grup de gent jubilada que es dedica a donar informació a gent empresària, bueno, a joves...
Sí, hi ha la Sacota Mesa,
que sí,
diguéssim,
que
són
sí,
perfils professionals que
bé,
s'han jubilat,
doncs
però que
també
ajuden en emprenedoria,
sí, això, sí,
en orientar
sí
empresaris, a través de tota aquesta
sí
experiència
sí, sí
que han anat sumant al llarg dels
anys. Sí, que a part de que ens hem d'aparcar-nos en un lloc, sí, vull dir, abans
sí
d'arribar...
Aprofitant el bon sentit de la paraula, eh?
Sí, 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 abans d'arribar podem fer encara molta cosa.
La jubilació ha de ser activa, fins que puguem.
Clar.
I això hem d'estar mentalitzats. Mm-hmm. Mentre nosaltres tinguem una mínima vitalitat i un mínim d'allò, hem de tirar endavant. I d'alguna manera, suposo jo que el que fem és de que el que abans era cohabitació, els pares amb els avis amb els fills, bueno, tot plegat, això ens podria servir de substitució d'això. Perquè sí que les famílies també notem a faltar aquestes relacions, perquè tenir l'avi a casa cada dia vol dir que hi ha una convivència, que hi ha un traspàs de coneixement...
De fet, moltes vegades abans el vincle entre nets i avis, no? Era fins i tot més estret que amb fills i pares, perquè eren qui passaven més hores si
clar
els pares estaven treballant i els avis exercien gairebé aquesta segona criança
clar
dels seus nets.
Claro, bueno, això ara també
la gran revolució que ocurrió fue cuando la mujer entra en el mercado laboral hace 40 años, o 50,
sí,
no fa, con aquel permiso
sí
del marido, o del padre.
Nosaltres ho sabem.
Por eso yo no, gracias a Dios yo no, pero vosotras sí. Entonces, claro, ya a la avi ya no podía estar, o la avi ya no podía estar a casa, porque la dona estaba fuera, estaba trabajando para traer un salario a casa. Entonces, claro, ahí es cuando ya comienzan a todo el tema residencial, el tema de quién cuida, cómo voy, personas que ayudan.
Que sobretot recau també, i encara sobre les dones, que són les
sempre
grans cuidadores d'aquesta societat, tant dels infants com de la gent gran. A poc a poc, afortunadament, va canviant i les responsabilitats van sent més compartides, però queda un llarg camí per endavant. Mònica, Rosa, Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens seguirem parlant perquè el repte és majúscul i queda molta feina per fer.
A mi que vagi sortint l'1 de l'Ajuntament, perquè les coses així massa aprovades està molt bé, però després que les
falta executar-les.
Fila la ulla.
Veurem com segueix. Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu. Sí.